Universidad de Tlaxcala. Només és una pausa per tornar més forts. Des de l'Obet, només és una pausa per tornar més forts.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dijous 4 de juny. Com passen els dies, com passen les setmanes? I avui ho fem, doncs, amb aquesta pluja, amb aquesta pluja que ens ha arribat, però bé, no ens queixem, que també està bé que plogui, que després arriba l'estiu i, ai, no tenim reserves d'aigua, ara no arribem, ara tenim sequera. Per tant, no us deprimiu, que també és bo que plogui. Ja sé que teníeu moltíssimes ganes de començar aquesta temporada de bany, però bé, a poc a poquet ho hem pogut fer, encara que sigui en poques dosis aquesta setmana, i el temps doncs ja anirà millorant, que és el que té el temps, que avui és així, demà és així, i anem canviant, i després sempre tenim el que no volem, Per tant, avui a gaudir d'aquesta pluja que tenim i a començar aquest mes calent a l'Aigüera, i com sempre doncs ho fem fent un repàs que quina serà la informació que arribarà al punt horari de la una amb l'informatiu local. Abel Font, bon dia.
Bon dia, Cristina.
I què ens espera a l'informatiu local d'avui?
Doncs mira, que ja vaig amb els peus molls.
Sí?
He sortit al carrer res, 5 minuts, fa un parell d'horetes, i ha coincidit un d'aquells moments que plovia amb més intensitat. Paf, ja he agafat un xop.
Ja has agafat el bassal, eh?
La bassa.
Sempre passa això.
Un dia te n'explicaré una dels bassals, sí? però hauríem d'anar molt enrere i avui no tenim pas prou temps. L'actualitat passa avui per 4 de juny, dia de l'associacionisme cultural. A veure si ho diguem bé, associacionisme cultural. Una jornada centrada, sobretot, en posar en valor el pes i la força de les entitats d'àmbit cultural arreu de Catalunya. La data rememora, de fet, sis del Festival Euterpe, un ja llunyà 4 de juny de 1864.
Uau!
En farem una lectura a nivell local de l'Escala. Hem convidat a pujar fins aquí dalt el regidor de Cultura, responsable de les associacions o de les relacions amb les associacions locals de l'Escala, per dir, a veure, i a l'Escala com es viu aquest fet, o com posem en valor les associacions, quin paper juguen en el dia a dia de l'Escala i com viuen o malviuen aquest període d'excepcionalitat, aquest confinament i aquest estat d'alarma. Tema d'obertura. Tindrem temps també per dedicar als joves, i és que avui i demà, els dos últims dies laborables de la setmana, es mantenen, o són els últims dies de preinscripcions per a l'espai jove, per a les diferents modalitats de casal d'estiu. Aquells que no ho hagin fet cibernèticament o telemàticament, online, doncs, o que hagin per algun problema, no, és que jo vull fer presencial perquè si no no me'n surto, si ho he de fer només a través de la pantalla de l'ordinador, tablet o mòbil. Doncs bé, avui i demà podeu fer-ho. Una dada de moment provisional, i és que hi ha hagut una caiguda important d'inscripcions en totes aquestes activitats.
Normal, per una banda, no?
Sí, no ens hauria d'alarmar. El que ens alarma és una altra cosa. Pla més global i que no podem fer-hi, no podem tombar-ho. En tot cas, a partir de dilluns vinent, s'obrirà també de forma telemàtica la possibilitat d'inscriure's a aquells no empadronats a l'Escala. I habitualment es fa així, sempre hi ha una setmana o 15 dies per a la gent empadronada, i un cop s'han inscrit aquests, s'obre a passavolants o municipis veïns o gent que de forma interina està a l'estiu per aquí. Entitats, ja que el titular d'obertura va genèricament de l'associacionisme, llavors hi haurà un altre titular vinculat amb una associació o una entitat, diguem l'entitat bandera a nivell social o cultural de l'Escala, com és el CERN, el Centre Esportiu i Recreatiu, i com va reprenent l'activitat. Tenis taula, petanca, motos estan en marxa, altres apartats d'aquesta entitat, com els escacs, el teatre o les bars La Farandola, estan pendents de l'evolució del confinament. Esports, el Futbol Club L'Escala ha anunciat públicament que seguirà comptant per tercer any consecutiu amb Cepu a la banqueta. L'entrenador va arribar l'estiu de 2018 i ha aconseguit retornar l'equip blaugrana a la primera catalana. També amb ell a la banqueta ha consolidat el projecte que aquest curs s'ha tancat a la novena posició, quan quedaven una colla de jornades encara per disputar-se. Aquesta recuperació paulatina de la normalitat passa també per reobertura de seccions a l'informatiu. Avui en reobrim una, que és històrica o que és habitual o que és allò un punt de referència, com és l'agenda d'activitats.
Ah, això vol dir que tornen a haver-hi activitats.
Bé, sí, es reengega de forma ben modesta, si vols testimonial fins i tot, però intentarem començar a recollir coses que ja, quan hi havia alguna de significativa, ja la tractàvem com a notícia, o com a entrevista a l'Aigüera, o en parlàvem d'una manera o d'una altra. Però l'agenda era interessant per, de forma compacta, passar-ne la fitxa tècnica. Dia, hora, activitat, temàtica. Doncs avui una mica ho recuperem parlant d'un cicle de conferències online que engega Patrimoni de la Generalitat, centrat en restauració i conservació de patrimoni. I ho colem en aquesta agenda perquè la primera conferència d'aquest cicle anirà a càrrec de la Carme Balliu, escalenca, i que parlarà sobre la restauració del fons Víctor Català al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
Oh.
Aquesta conferència es podrà seguir en directe a través del YouTube demà 11 del matí. 11 del matí en directe, o posteriorment aquesta conferència la podeu recuperar.
En diferit.
Quan més us convingui.
Es fa servir això en diferit encara o no? A la carta?
Sí, fa com vintage.
Sí, no?
Parlar de diferit,
vintage,
no?
Sí.
Va, recomanacions, fora de guió. Memòria vintage. Vicenç Pagès i Jordà. Un figuerenc, ara torroellenc. Un llibre fantàstic pels que tenim 40 i llargs anys o els de la cinquantena. És a dir, els fills dels anys 60, del baby boom dels 60. És un diccionari riquíssim de terminologia d'aquell temps, que fa posar la pell de gallina o fa... Dius, ostres, jo era infant, jo personalment, Abel Font, ja em quedo una mica lluny, sóc un pèl massa jove per aquest llibre, però els que són uns 5-10 anys més grans que jo, digues-li en Joan Brugués,
sí, si
hauria de sentir interpel·lat. Memòria vintage, Vicenç Pagès. Sergi Corral hi posa la cirereta final amb el temps. Avui, dijous, en què seguirà al llarg de tot el dia el rebombori meteorològic, temps canviant i més fresc. Demà, moltes més estones de sol.
Oh! Amb ganes de veure sol, eh?
I ara me'n ve al cap un altre. Avui que hem de fer uns titulars ben curts.
Sí.
Demà tornaria... M'hauria agradat tornar a fer l'agenda d'activitats.
Sencera, la gran,
sí,
la de divendres.
Sí, on parlaria de teatre.
Què tenim de teatre?
Burundanga.
Burundanga.
Ho tinc apuntat a l'agenda.
Ho sé.
El dia 6 de juny.
Ho sé.
Es fa o no es fa?
No, no es fa, no es fa, no es fa, no es fa. És el que hi ha hagut, s'ha ajornat tot el que té a veure amb teatre i... Ho sé. Volíem venir a actuar aquí al CER, però bé, ho aplaçarem, ja vindrem tard o d'hora.
Vinga, senyores i senyors oients, un dia us explicarem amb més detall. L'actualitat és aquesta, a la una més.
Doncs això, al punt horari de la una, sabrem tota aquesta informació doncs, de manera més extensa. Abel Font, moltíssimes gràcies.
Fins a la una.
El més calent a l'Aigüera.
Doncs moment de mirar el temps, moment de mirar el cel. Ja sabeu que sempre ens agrada doncs, concretar amb en Sergi Corral, el nostre meteoròleg de capçalera, a veure què ens espera per avui i per demà. Però abans mirem els valors. Viatgem fins a la closa del Llop a l'estació meteorològica i veiem que ara mateix estem a 16,2 graus. 16,2. Ahir parlàvem de 22, abans d'ahir de 23, 24 graus. La temperatura, la veritat, és que ha baixat moltíssim. Però bé, 16,2 graus és la temperatura que tenim ara mateix a l'interior, no? A terra endins, com diríeu per aquí. I si ens n'anem al costat de mar, ara mateix estan a 17,2. Per tant, una mica més de temperatura és el que ens mostra doncs, a l'estació meteorològica del Club Nàutic L'Escala. I ara sí, anem a veure el blog d'en Sergi Corral, el temps a l'escala, a veure què ens diu, què ens espera per avui, què ens espera per demà. Doncs avui el titular és aquest: dijous molt revoltat, que donarà pas a un divendres de més calma i sol, eh? Ja ens ho pensava ara l'Abel fa uns minuts. Per aquest dijous 4 de juny ens esperen unes temperatures màximes d'entre 18 i 20 graus i unes mínimes entre 13 i 15 graus, amb un cel ennuvolat tota la matinada i matí. Al llarg de la matinada i fins avançat al matí, doncs, ja ho heu vist, pot ploure de forma més pausada, amb una mica més de ganes a primera hora, sobretot del matí. Al migdia, però, hem de dir, doncs, a partir d'ara ja pararà i podrà sortir una mica el sol, però ràpidament es tornarà a tapar i a la tarda baixarà grop i tempesta. Al final del vespre s'anirà aclarint amb refrescada general. I el vent entrarà tramuntaneta de força 3-5 de matinada, però ja ha parat, a mig matí. A partir de migdia quedarà vent molt variable de direcció, amb vent de grop acompanyant les tempestes. I l'estat del mar, marejol tot el dia. Tot i així, per qui us vulgui banyar, que digui, total, ja m'estic mullant a fora, doncs em vaig a banyar al mar, té ara mateix bandera verda i 20,6 graus pel que fa a la temperatura del mar. La veritat, una temperatura que dia a dia ja va pujant. Això és el que ens espera per avui, però i per demà, que ja és divendres, que ja anem olorant el cap de setmana, com ens agrada el cap de setmana. Doncs, per aquest divendres 5 de juny el que tindrem són unes temperatures màximes d'entre 20 i 22 graus i unes mínimes entre 12 i 14 graus. Encara es mantenen, doncs, com veieu, les temperatures una mica més baixes si ho comparem amb la resta de la setmana. I tindrem cel serè de matinada i també tot el matí, A migdia ja traurà el cap alguna nuvolada i a la tarda quedarà ja un cel més variable amb un ambient més fresc, sobretot a primera hora. I el vent tramuntaneta de força 3-5 fins al matí. A mig matí pararà i després dominarà la marinada de xaloc de força 2-3 a migdia i tarda. I al vespre ja calmarà. L'estat del mar tindrem marejol tot el dia, però també bandera verda, 20,6 graus pel que fa a la temperatura del mar, una temperatura que, com us dèiem, ja dona moltíssimes ganes de posar-se al mar. I ara que ja hem fet el repàs a la meteorologia, és moment de veure l'actualitat del dia. Anem a veure la premsa d'avui, què ens porten els diaris de casa nostra en aquest dijous 4 de juny. Associacionisme, com ens deia l'Abel ara fa uns minutets. Doncs anem a veure primerament els diaris de proximitat. Comencem amb el diari de Girona, que obre amb aquest titular. Els jutjats gironins han suspès 4.857 assumptes durant la crisi sanitària. Fernando Lacaba, president de l'Audiència de Girona, apunta que ens enfrontem a una situació semi-caòtica. Fa servir aquesta paraula, Realment, doncs, tot el que s'ha parat, doncs, ara s'ha de recuperar. Per tant, si hi ha de normal tot el tema, doncs, de jutjats, ja va... ja ho sabeu, no?, que les coses de Palacio van despacio, doncs, imagineu, doncs, la que ve ara per endavant. Això és el que ens porta el titular del diari de Girona, però la fotografia, el que veiem és una senyora bastant gran, d'edat avançada, aquí entubada en una fotografia, però està acompanyada també d'una altra senyora. I tots dos tenen el dit gros amunt, aquest signe de estem bé, no? I amb aquest titular, 64 dies a l'UCI del Trueta. Això és el que ens porta el diari de Girona. Però i l'edició gironina del Punt Avui? Doncs obre amb aquest titular: decret i retrets. Sánchez aconsegueix la pròrroga del decret d'alarma, tot i les crítiques de l'oposició. També diu que les discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es tornen a visualitzar al Congrés i al Parlament. I a la fotografia principal, doncs, el que veiem és un tanc amb tot aquest exèrcit de la Guàrdia Nacional a davant, i amb aquest titular: més protestes als Estats Units, tot i l'exèrcit. També tenim un altre titular destacat, i és que el jutge de l'1 d'octubre planta cara a la fiscalia. El magistrat es nega a arxivar el cas i critica l'actuació policial als col·legis. Bé, un titular d'aquells que dius... de debò, ara ho veiem, vull dir, està molt bé que estigui sortint tot aquest tema, però la veritat és que han hagut de passar molts mesos per començar, doncs, a veure com, per exemple, s'està ja criticant aquesta actuació policial, que els que ho van viure en primera persona sabem ben bé el que va passar. Això és el que donen de si els diaris gironins. Anem a veure els rotatius de versió d'edició barcelonina, començant per La Vanguardia, que obre amb aquest titular. Sánchez obté l'última pròrroga de l'alarma davant l'assetjament de la dreta. Diu que el president fa crides a la concòrdia per pactar la reconstrucció en espera de fons de la Unió Europea. I a la fotografia principal, la veritat és que està molt, molt, molt ben enganxada. Veiem aquí el mar de Barcelona amb una barana, amb un llit d'hospital, 5 sanitaris al voltant i 2 gavines passant per dalt, i amb aquest titular, els sanitaris, Premi Princesa d'Astúries. I doncs veiem com han tret aquest pacient de l'UCI, doncs, a prendre el sol, eh? Podríem dir que això ja sabeu que sempre ens va bé a tots. Tots hem de prendre el sol i tots ens donen més bon humor quan ens donen, doncs, aquesta vitamina D. I el periòdico ens diu: carrera contra rellotge a Europa pel turisme. Espanya es prepara per alçar la barrera internacional el 22 de juny i Itàlia, hem de dir que ja la va aixecar ahir. També veiem a la fotografia principal els germans Muñoz. Els germans Muñoz són els que composen el grup Estopa i precisament aquest és el titular: Estopa davant del mirall. Els germans parlen sobre les seves memòries amb el seu biògraf. Això és el que ens porta la portada del periòdico. I finalment anem a veure què ens diu el diari Ara. I aquest és el titular: Sánchez defensa que Marlaska està desmuntant la policia patriòtica. El president espanyol fa pinya amb el ministre de l'Interior en un debat de to guerra civilista. També diu que el Congrés dona llum verda a l'última pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny. I a la fotografia principal del diari Ara també tornem a veure aquesta imatge d'aquest pacient que està prenent el sol aquí davant de la platja, acompanyat doncs de 5 sanitaris. Ho fa doncs amb el mateix llit de l'UCI, eh? Vull dir, l'han portat ben bé fins a peu de carrer estirat, i amb aquest titular de l'UCI a prendre el sol. Des d'aquí, doncs, una felicitació a tots els sanitaris que realment han fet una feina increïble, doncs, que han sigut els nostres herois, A les 8 aplaudir, això és el que hem fet nosaltres, però ells han fet molt i molt més, doncs, per controlar aquesta crisi sanitària que ens ha anat, doncs, atacant a poc a poc i que ha col·lapsat els nostres hospitals. Ara és moment d'amenitzar-ho tot amb una mica de música, però avui ho farem d'una manera diferent. I ho farem amb el confinat a la discoteca de casa, que avui en Josep Palma doncs ens acosta una cançó que, vista el dia, no sé jo si és la més adequada, però segur que ens farà viatjar a l'estiu i a la platja.
Confinat a la discoteca de casa, amb Josep Palma.
Aquesta ha estat la setmana de la platja, perquè estan a punt i perquè el temps ha acompanyat de forma desigual. Però podem anar a banyar-nos i a gaudir d'aquest tresor que, entre d'altres coses, ens defineix com a poble. Ben cert que per l'aspecte humà de les platges no sembla el mes de juny, sembla més aviat un octubre anticiclònic amb una previsió errònia de l'home del temps. Però és fantàstic poder visitar els diferents arenals i alhora gaudir d'aquesta aigua que aquest any ha estat molt moguda. La cançó que escollit a la discoteca de casa és un hit d'estiu, de l'any 1983, Vamos a la playa. És una cançó enregistrada pel duet italià Rigueira. La cançó va ser composta per Stefano Ricci i juntament amb Carmelo da Bionda. I va ser un gran èxit en molts països d'Europa en l'estiu del 83, però especialment ho va ser a Llatinoamèrica. Vamos a la playa.
La bomba estalló. La
I si us heu preguntat mai quin és el significat d'aquesta cançó, doncs bé, ens hem de remuntar en aquella dècada, la dècada dels anys 80, degut al significat del seu títol i de la seva melodia alegre, Vamos a la Playa es va convertir en un himne de l'estiu i de les vacances en moltes regions, com hem dit abans, a Llatinoamèrica, també en Europa. El context històric sociocultural de l'època és el que va fer molt popular aquesta cançó i és de la coneguda Guerra Freda en els seus últims moments. I és així perquè el món, en aquells anys, en els anys 80 al principi, temien per un atac nuclear, ja sigui d'Estats Units o bé de la desconeguda ja Unió Soviètica. I és per això que aconsegueix escoltar aquesta frase, vamos a la playa, la bomba estalló, o bé fa al·lusions també a la radioactivitat quan parlen de l'aigua fluorescent. Jo continuo enregistrant programes a la discoteca de casa i aquesta setmana amb sal a la pell i ganes de veure brillar l'escala com tots els estius.
Confinat a la discoteca de casa, la música que tornaràs a ballar en companyia.
El més calent a l'aigüera.
I després d'aquesta cançó que ens ha portat a la platja, que ens ha portat aquestes ganes d'estiu, és moment de sants, aniversaris, notícies, refranys i molt més. Comencem, com sempre, amb el santoral del dia. I haig de dir que, clar, havíem encetat més i jo no ho havia fet. I doncs hem de dir que avui tenim aquí una mica de poema que us el llegiré, en aquest santoral, en aquest calendari del pagès que sempre agafem, que diu... Com grogueja el mes de juny, tot just el sol s'hi emmiralla. Segarem amb fals el puny, amb la fals o bé amb la dalla. La calor arreu s'enfila, la suor s'arrapa el cos i l'ombra cerquem amiga, defugint el sol atros. És el poema que ens dispensa, el calendari del pagès en aquest inici de mes de juny, un inici que si ens situem avui a dia 4 veiem que és Sant Francesc Caracciolo, també Santa Ruth i Santa Noemí, que les dues són matrones bíbliques. Aquests són els sants del dia que us dieu Francesc Caracciolo, no sé si ho celebreu avui, no crec, però si us dieu Ruth o Noemí, moltíssimes felicitats, al igual que també sempre felicitem els nostres oients, que ja sabeu que sou els més importants per nosaltres, i avui doncs també felicitar Antoni Soler, que en fa 55, el recordem bé doncs, dels programes com Polònia, està passant doncs ja tota una entitat pel que fa al periodisme català, i felicitar també a l'Angelina Jolie, que en fa 45, aquesta actriu que té un Òscar, 3 Globus d'Or i magnífiques pel·lícules com Senyor i Senyora Smith, Turist, realment molt, molt bona actriu. I finalment felicitar a Bar Refaeli, que en fa 35, aquesta model i empresària israeliana. Aquests són els aniversaris del dia i ara anem a veure curiositats. Perquè sabíeu que els ulls verds són els més rars del món? Només un 2% de la població té aquest color. Un 2% és molt poc. Realment, si teniu els ulls verds, doncs podeu estar molt contents de ser exclusius. O sabíeu que l'arbre més antic del planeta es troba a Califòrnia, en un lloc on no s'ha revelat per evitar que els turistes acabin amb ell? Es diu Matusalén. Li han posat doncs, un nom que se li escau molt, no? Si és el més antic de l'any, ja sabeu que allò que diuen té més anys que Matusalén, doncs aquest arbre es diu Matusalén i té 4.885 anys. Un arbre que, la veritat, per als amants de la natura, segur que és tota una atracció per anar a veure, no fer-li mal a l'arbre, a anar-lo a veure. I finalment, sabíeu que el major embús de cotxes de la història es va produir a Pequín el 2010? Va durar 15 dies i els cotxes només aconseguien moure's un quilòmetre per dia. Per tant, increïble, Pequín 2010. Aquest embús que, la veritat, doncs, 15 dies. Jo que hi estic 15 minuts allà amb trànsit i ja et poses nerviós, 15 dies. Són les curiositats que us acostem doncs, perquè conegueu una mica més aquest món i una mica més de coneixement d'aquestes coses curioses que no ocupen lloc però que està bé saber. I ja sabeu que arribats a aquest punt també ens agrada viatjar en el temps i anem a descobrir què passava a l'escala ara fa un any i què passava a l'escala ara en fa 5 i precisament ara fa un any aquest era el titular. La piscina municipal i la biblioteca de l'escala participen de les activitats de la setmana de l'acolliment familiar. L'objectiu és la sensibilització per tal d'incrementar el número de famílies que s'ofereixin a acollir menors que per diversos motius no poden estar amb les seves famílies. A l'escala només hi ha una família acollidora. Torroella és el municipi que més en té. I així sonava l'informatiu.
Del 3 al 8 de juny, durant tota aquesta setmana, es celebra la Setmana de l'Acolliment Familiar a Catalunya. L'escala hi participa amb dues activitats. D'una banda, s'ha instal·lat una exposició de fotografies sobre acolliment familiar a la piscina municipal i de l'altra, la biblioteca ha preparat un racó de llibres i contes de l'acolliment. L'objectiu de l'acolliment d'un menor és una mesura de protecció a la infància que s'activa quan la família del menor no en pot garantir totes les necessitats. Carme López, Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció.
El que pretén és que un infant estigui en el si d'una família acollidora durant un temps determinat fins que pugui realitzar-se el retorn a la seva família biològica. Uh-huh. És una mesura que pren l'administració, el Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, de protecció a la infància, en els casos en què l'infant doncs, es troba en situació de desemparament, que té algun aspecte de la seva trajectòria vital compromès, amb risc, i doncs, és una mesura de protecció.
Això és el que passava ara fa un any i ara en fa 5. Aquest era el titular. Més de 130 supermercats d'una trentena de poblacions gironines participen en el recapte d'aliments de divendres i dissabte. El Banc dels Aliments de les Comarques de Girona fa una crida a participar en el recapte especial per fer front a les necessitats de l'estiu. I així sonava l'informatiu.
El Banc dels Aliments de les Comarques de Girona fa una crida a participar en el recapte especial que ha organitzat per divendres i dissabte d'aquesta setmana i que comptarà amb la participació de 130 establiments de més d'una trentena de municipis, la majoria de la Costa Brava, però també de l'interior. A l'escala hi participen el supermercat de la Closa del Llop i el Mercadona de l'Horta Vella. L'objectiu d'aquest recapte és recollir menjar per repartir entre les persones necessitades durant l'estiu, ja que els magatzems del banc s'han quedat buits mentre espera que arribin els aliments procedents de la Unió Europea. El que es demana principalment és oli, llet, conserves, farina, sucre i cacau en pols. Aquest recapte forma part de la campanya La fam no fa vacances, que per tercer any han organitzat els 4 bancs dels aliments de Catalunya. La campanya es du a terme gràcies a la col·laboració de tot tipus d'organitzacions que realitzen activitats per recollir aliments. Per aquest motiu també es fa una crida a escoles, associacions, clubs esportius, empreses, entitats, corals, grups de teatre i altres institucions i organitzacions que puguin estar interessades en col·laborar amb la campanya.
Doncs ara que ja hem viatjat en el temps, ja hem recuperat què passava a l'escala ara fa un any i ara en fa 5, ara és moment de la cultura, és moment del refrany, de la dita del dia, que avui ens diu el següent: de vells ningú en vol sofrir, però tothom vol envellir. Què ens ve a dir aquest refrany? Té molt sentit, eh? Vivim en una societat doncs, que no ha sabut gestionar, no?, què fem les persones grans, mentre que altres societats doncs, la bellesa doncs, era símbol de saviesa, de respecte, no? A vegades doncs, pot semblar doncs, que les persones grans doncs, se'ns fan nosa, però com diu la dita, tothom vol fer-se gran, és clar. Per tant, això és una contradicció en si mateix, eh? Per tant, és el que ens porta aquest refrany del dia: de vells ningú en vol sofrir, però tothom vol envellir. I ara anem a viatjar per als Premis Enderroc, aquests guardons que premien els artistes de casa nostra. Ja sabeu que portem setmanes des del confinament fent un rànquing, seguint un rànquing dels grups i artistes que havien guanyat primerament 2 Premis Enderroc. Ara ja en portem els que n'han guanyat 3. I avui parlem de Festa Fotre. No us estic dient res dolent, eh? Festa Fotre és el nom del grup que parlem avui, i és que aquest grup ha guanyat a millor portada de disc el 1999 i també el 2001, i millor grup revelació el 1999. Els recordeu, els Festa Fotre? Doncs jo us ensenyo aquesta cançó: No tinc solució.
cruels, pantalons estrets o bé a campanar. Però no et faré cas, pensaré.
Els Festa Fotre, aquesta cançó que estem escoltant, No Tinc Solució, és el tema i el grup doncs, que avui ha passat per aquesta secció dels Enderroc. I ara anem a descobrir doncs, aquestes llavors de benestar que ens acosta doncs, cada dijous la psicòloga especialista en Kindfulness, Esther Martínez Lozano. I avui doncs, ens vol parlar de com tractar-nos davant de la dificultat i realment com ho fem, com ho gestionem, perquè a vegades és molt fàcil veure l'humà en els altres, però a vegades ens costa, no?, mirar-nos al mirall. Avui, doncs, l'Esther Martínez ens ho explica amb tot detall.
Llavors de benestar. Amb la psicòloga especialista en Kindfulness, Esther Martínez Lozano.
Pensa per un moment en una situació difícil que hagis viscut recentment. Pot ser, per exemple, que t'hagis equivocat en algun tema important, o has discutit amb algú, o dubtes de la teva capacitat per fer alguna cosa nova, o no t'atreveixes a donar un pas important. Et convido que tanquis els ulls i visualitza la situació com si estigués passant en aquest moment. I observa com et parles. Quines paraules et dius? Amb quin to? I si vols, a mesura que vagis visualitzant la situació, pots anar-ho apuntant en un paper. I ara et plantejo que t'imaginis que el teu millor amic o la teva millor amiga t'explica que li està passant el mateix que tu, la mateixa situació. I ara visualitza com li parlaries. Quines paraules li diries? Amb quin to? I a mesura que vas veient, doncs també pots apuntar-ho en el paper i quan acabis, llegeix el que has escrit a les dues situacions i mira si hi ha alguna diferència. Et parles igual o et parles millor o pitjor que amb un amic quan estàs passant per una dificultat? Mira, la Christine Neff és una psicòloga investigadora que porta des del 2003 estudiant com es tracten les persones davant les dificultats i en un dels seus estudis manifestava que el 78% de les persones tracten millor, són més amables i més comprensives amb les altres persones. El 6% són més amb elles mateixes que amb els altres i el 16% són igual d'amables i comprensives. I jo et pregunto, en quin percentatge et trobes tu? Segons l'exercici que hem fet abans o segons el que normalment veus a la teva vida? La primera vegada que jo vaig fer aquest exercici estava dintre del 78%, perquè jo em tractava amb molta exigència, amb autocrítica i em aixecava moltíssim, fent que encara em sentís molt pitjor no només per la situació que estava visquent, sinó per com m'estava tractant a mi mateixa. Però clar, havia après a fer-ho així i en aquell moment no sabia fer-ho d'una altra manera, perquè la nostra cultura, la nostra educació es basa molt en el sistema de premi i càstig. Segons si fem les coses bé o malament. Però clar, entenem que aquest bé o malament és un judici i està condicionat per les nostres experiències, les nostres creences i de la nostra interpretació. Clar, i també estem influenciats per la nostra cultura, la nostra educació i totes les experiències viscudes. Per tant, el primer pas que ens ajuda és entendre que fem el que podem en cada moment. I la bona notícia és que podem fer-ho d'una manera diferent, una manera nova, que ens ajudi, que no ens matxaqui. En Paul Gilbert és un psicòleg referent en l'estudi dels sistemes de regulació emocional i ens explica què ens passa fisiològicament. Ell parla que tenim tres sistemes. El primer és el sistema d'amenaça i de defensa, que aquest s'activa quan interpretem que vivim una situació de perill. I no només per la nostra vida, sinó s'activa quan percebem que hi ha una amenaça en el nostre autoconcepte, és a dir, el que els altres pensen de nosaltres. Quan aquest s'activa, ens podem sentir insegurs, amb por, enfadats, desbordats o ansiosos, perquè s'activen les hormones de l'adrenalina i el cortisol, que ja hem parlat anteriorment, i aquests ens posen en mode de lluita, de fugida, d'atac, de protecció o de control. Aquest sistema també s'activa quan ens critiquem a nosaltres mateixos, perquè l'enemic som nosaltres. Nosaltres som els que hem fet alguna cosa malament i ens tractem com una amenaça. El segon sistema és el d'incentiu o de recerca, quan ens sentim motivats, ens sentim estimulats, amb energia i amb alerta. L'hormona que generem és la dopamina i ens enfoquem en fer coses, en objectius, en competir, en superar reptes. Aquest sistema es pot activar també quan fugim d'una situació difícil fent altres coses i ens despistem d'alguna manera per sentir el que ens està passant i és com si ens anestesiem fent altres coses que ens produeixin plaer i estem enganxats a aquesta dopamina. El tercer sistema és el de calma i de satisfacció. Quan activem aquest sistema ens sentim segurs, connectats, amb calma, ansa i estem oberts a cooperar. L'hormona que s'activa és l'endorfina, que és l'hormona de la felicitat, i l'oxitocina, que és l'hormona de l'amor i que aquesta és l'antídot més efectiu pel cortisol. Aquest sistema és el que ens permet que davant d'una dificultat ens podem sentir més segurs, tranquils, perquè s'enfoca en l'empatia, en l'autocuidado, en la calidesa i en l'amabilitat. I el podem activar quan ens sentim en relacions segures i amb eines com el mindfulness i el kindfulness. Del mindfulness ja et vaig parlar en una llavor anterior i ara t'explicaré una mica més què és el kindfulness. Principalment es tracta de que nosaltres ens tractem a nosaltres mateixos com si fóssim el nostre millor amic, millor amiga. És a dir, amb amabilitat, amb autenticitat, amb comprensió i amb acceptació. Actualment hi ha més de 3.000 articles anuals que demostren que seguint un programa d'entrenament per aprendre a tractar-nos així ens ajuda a disminuir la depressió, l'ansietat, els nivells d'estrès, la rumiació, el perfeccionisme, la culpa i aquest sentiment d'autorrebuig. I augmenta, ens ajuda a tenir molt més amor incondicional cap a nosaltres mateixos, per tant també augmenta la compassió cap a les altres persones, augmenta l'atenció plena, la satisfacció vital, la felicitat, la connexió, l'autoconfiança, la resiliència, la motivació, l'optimisme, la curiositat i la gratitud. I tot això s'aconsegueix amb aquest programa, però jo et proposo que pots començar amb una senzilla pràctica i la pots posar en pràctica en qualsevol moment que vegis que estàs vivint una situació difícil o estressant. Et proposo que facis aquesta pràctica, que són tres passos senzills i és una pausa, fer una petita pausa. Te'n recordes com vam fer el PROA? Doncs el primer pas seria, recuperant el PROA, parar un moment, fer una respiració profunda, observar com sents el teu cos, quines sensacions apareixen i adona't de que estàs vivint una situació difícil. Dona't permís per validar com estàs i com et sents en aquest moment. Fins i tot pots dir-te, aquesta és una situació difícil per mi, això em fa mal, o això m'està estressant, o em fa sentir trist, o em fa sentir enfadat. Posa paraules al que t'està passant. El segon pas és buscar un gest amb les mans que t'ajudi a sentir-te recolzat per tu mateix. És a dir, pot ser agafar-te de les mans, o posar-te una mà al pit, o a la panxa, o abraçar-te. Ves provant i ves buscant un gest que sigui natural per tu, que sigui autèntic, i que al fer-ho doni una sensació de calidesa, de calma, de confort, de seguretat, de tranquil·litat. És com estar amb tu, tornar amb tu, comptar amb tu, estar al teu costat en aquest moment. I mira a veure, aquest tercer pas seria parlar-te com si parlessis amb el teu millor amic. Mira quines paraules necessites escoltar en aquest moment. I fes-ho amb un to amable, com quan ho parles amb un amic. Pots dir-te que jo pugui deixar de criticar-me, o que jo pugui confiar més en mi, o que pugui ser amable a mi mateixa en aquest moment. Deixa que les paraules vagin sorgint des del teu cor, el que necessites escoltar. I quan facis això, explora com et sents de fer aquests petits passos. Com et sents ara, com sents el teu cos, com et sents, com veus també que està la teva ment en aquest moment. Et convido que vagis provant en diferents moments i aniràs sentint cada vegada més els seus efectes. I per acabar, et deixo amb una frase de reflexió, que és la següent. Pensa per un moment en tot el que series capaç de fer per la persona que més estimes en aquest món. I ara, fes-ho amb tu.
De l'abecedari musical, ja us ho dèiem la setmana passada que vam parlar dels pescadors de l'Escala i que havíem de tenir avui un convidat que acompanyés en Jordi primer, en Jordi Piqué. Primerament presentem en Jordi. Jordi Piqué, bon dia.
Bon dia, Cristina. Qui és el convidat aquest?
Qui és el convidat?
Presenta'l,
a veure. Qui és el convidat?
En Joan Brugués.
Joan Brugués, bon dia.
Per què?
Hola, bon dia, bona hora.
Els tenim aquí tots tres connectats,
No, no ho sé, jo no sé, que vau fer un repte.
No és una fita històrica, digues, això, tres connectats, fer un trio aquí a la ràdio?
Home, la veritat és que els oients només ens escolten, Però nosaltres que estem aquí, que sabem com ho estem fent tecnològicament, sí, la veritat és que estem de novetat avui,
Exacte, és una cosa pionera que esperem, doncs, que si funciona, doncs pugui tirar endavant amb altres coses que es puguin fer, així a tres bandes, a dues bandes, a quatre bandes, totes les que puguin ser-hi.
Molt bé.
Tu, Joan, ets a casa teva, no?
Sí, estic aquí en el búnquer de casa meva.
Que dic, no, jo estic a casa meva i la Cristina...
A la ràdio.
Ara està a casa ràdio.
Jo em pensava que estaves a Punta Milà.
No, a Punta Mongó, no? Allà fent el programa, aquí, sota la pluja.
A Punta Mongó. A la punta del Xeric.
Tampoc. Està a la casa del capità.
Sí?
Ah, sí. Ai, és veritat, davant.
És cert.
Davant de la casa del capità.
És cert. A la zona del Salpatx.
Sí.
Bé, doncs engeguem aquest abecedari musical i avui tenim en Jordi Piqué, tenim en Joan Brugués, perquè li vam fer el repte la setmana passada, com bé ens deia, de que és el nostre home de les havaneres i no podia faltar si estàvem parlant de pescadors de l'Escala, no, Joan?
Bé, doncs sembla que sí, però no sabeu pas allà on us heu posat.
Ui, jo només us dic que ens queden 15 minuts de programa,
Jo sí que ho sé.
Demano pròrroga.
Tercera part, dijous que ve. Molt bé, i ja per on comencem? Vam parlar-ne ja una... Digues.
Perdó, ja saps que l'abecedari, amb en Joan sempre ho diem, és com un xiclet. L'estirem i l'arronsem a la nostra manera.
Exacte. I és el que ens agrada de l'abecedari.
Exacte. Vinga.
Doncs engeguem parlant dels pescadors de l'Escala, que ja ho vam fer la setmana passada, ja vam repassar una mica la seva història, però que encara tenim moltíssimes més coses a dir. Per on comencem?
Molt bé, doncs, si us sembla bé, m'agradaria preparat dos àudios de la rellevància que tenien els pescadors de l'Escala. I el primer àudio que escoltarem és una entrevista que en Sánchez Carcassés, en Xico, en Sánchez Carcassés, li feia Carles Casanovas, actual director del grup Porvo, que s'havia trobat moltes vegades amb els pescadors de l'Escala, compartint escenari, i ell explica el que eren els pescadors de l'Escala. Si et sembla bé, l'escoltem.
I després Ferran Català, que era...
No, Ferran Català
Era l'excisió, justament.
Correcte, o sigui, però no hi vas participar, i tu, amb en Ferran?
Amb en Ferran vaig coincidir en cantades, però no he arribat a cantar.
Un altre referent, els germans, en Simió i en Ferran,
sí,
eh?
Sí. Dos, però eren aquests eren cracs, eh?
Sí.
Aquí estàs parlant ja de dos monstres del que és el cant de taverna pugui.
Per què, aviam? No, jo ho comparteixo, però vull saber la teva opinió, eh?
Perquè tenien molt repertori dintre, o sigui, sabien moltes cançons, i tenien el salanc. Tenien la manera d'interpretar aquelles cançons. O sigui, quan en Ferran Català deia una animalada a l'escenari, perquè era un marronot parlant, sí, a l'hora de parlar deia, i les cançons eren gruixudes, feia gràcia. Aquella mateixa cosa l'haguessis dit tu i et haguessis fotut fora de l'escenari.
I tant,
segur. O sigui, tenia la manera de dir i la manera de cantar.
On guardo aquell secret, noia estimada.
Pere? En aquella època, de totes maneres, qui tallava el bacallà eren els pescadors de l'Escala.
Sí. No sé, indiscutiblement.
Si...
Eren els number one i ho van ser durant encara molts anys.
Ho van ser durant molts anys, Joan?
Sí, aquí explica el que eren els pescadors de l'Escala, així a les seves primeres èpoques, com era el grup els que tallava el bacallà dintre el món de l'Havanera o Camp de Taverna, i també m'explicava un dia en Carles Casanovas, en una conversa que tenia amb ell, diu, nosaltres eren joves, uns xitxolets, i anàvem allà pensant que es menjarien el món, cantàvem al costat dels pescadors de l'Escala, i a mitja part ells tenien una cua que no se l'acabaven, venguent... aquella època eren discos i casets i nosaltres els braços plegats. És a dir, que sempre doncs, hi va haver-hi aquesta, no una rivalitat, però veien que no hi podien competir amb els pescadors de l'Escala perquè era un grup molt, molt potent, molt fort en aquelles primeres èpoques que es començava amb el boom del món de les havaneres. I després també tinc un altre àudio, que és Ferran Català, que va ser el fundador del grup, el pare de la nostra col·laboradora, de la Núria Català, que explica l'ús del nom, que és equivocat, tal com hi diu a la pàgina dels pescadors de l'Escala, l'origen del nom, i Ferran Català explica quin va ser l'origen, que és del tot curiós. Dura menys d'un minut i m'agradaria que l'escoltessin.
I vam dir nosaltres, bueno, hi hem de posar un nom, hem de posar un nom. Bueno, i n'hi posarem, que n'hi posarem, jo vaig dir Orell de Mar. Bueno, un Simió no, pescadors, jo vaig dir Orell de Mar. Bueno, es posem Orell de Mar. Un dia vam haver d'anar a cantar a Sant Feliu per la televisió, era al principi, eh? Que hi havia en Quico Medina. I em penso que no era televisió, eh? Penso que era la ràdio només, que feia un programa de comarques. Va passar que el Dillin Bell, el nom del grup, Orell de Mar, n'hi va haver collons de dir-ho aquest mestruç, eh? No va ser ni va haver collons de dir-li Orells de Mar, tan bonquet de dir, eh? Aleshores, com ho creiem això, ja em diuen, a veure què, com ho creiem això. Que et sembla, ja em dies el pescador de l'Escala, a la primera ja va sortir pescador de l'Escala. Bé, quan jo doncs no parlem més. Diguem pescadors de l'Escala.
I així, sí, doncs. I així va aparèixer, no?
Sí, així va sortir arrel d'aquesta intervenció que van tinguer a Sant Feliu de Guíxols, que era un programa de ràdio, doncs que els van anar-hi de convidats, i en Tico Medina, això de dir Orells de Mar, no hi va haver-hi maneres. I mira, li van dir, aviam, prova pescadors, i aquí va sortir el nom de pescadors de l'Escala, que durant uns anys varen seguir... amb pescadors de l'Escala fins que Ferran Català l'any 73 decidia deixar el grup i recuperar el nom d'Orells de Mar, que era el que havien fet servir al començament, i a partir del 93 fins al 89 va haver-hi Orells de Mar, i a partir de no fa gaires anys es va tornar a recuperar el grup Orells de Mar per dos escalents com en Cidro Pagès i en Carles Alavall. I els pescadors doncs, han tingut també els seus canvis de components, els seus canvis a la formació i fins a l'actualitat. Molt bé, Jordi.
Ei,
corres per aquí?
Sí, corro per aquí, però esclar, jo davant al teu costat amb havaneres sóc un zero a l'esquerra, ja ho saps.
Bé, no passa res, tens aquí la punt expert, no?
Però d'aquí ve que vaig dir que convindria una segona part del Pescadors de l'Escala que intervingués en Joan, i especialment amb aquests dos documents àudios que són històrics i que s'han de guardar i formin part de la història d'aquest grup dels Pescadors de l'Escala i de precisament d'aquestes anècdotes que ell me'n va fer un resum, del qual estic molt agraït perquè m'agrada a mi tenir no, tota la història, també, no? Però resums de, jo que sé, que m'ha posat aquí quan varen fer el primer disc i que ja em varen comentar la setmana passada, això a mi m'encanta. O la discografia, per exemple.
Parlant de també discografia, ha... per on... Ah, anava a dir, voleu escoltar una mica de Pescadors de l'Escala?
Sí, 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 sí. No, de més us deia sí, que dels Pescadors de l'Escala hi ha un abecedari musical. Ah, hi ha un abecedari musical, l'abecedari del Pescadors de l'Escala. Per exemple, us dic ara, aviam, Jordi, comencem per tu, digues una lletra.
La C trencada.
La C trencada, doncs no...
Té fotut.
Ja ens ha fotut, ja ens ha fotut.
És com si me diguessis la ella.
Exacte. No, no, per exemple, la B alta.
La B alta...
La Vella Lola.
BBC.
La Vella Lola.
La British... No, la BBC és British Broadcast Corporation, més coneguda com la BBC, que és la primera empresa de televisió del Regne Unit en la que el grup hi va actuar el desembre de l'any 76 dins les jornades de promoció turística de la Costa Brava.
Jo pensava que me sortiries amb la Vella Lola i me surtes amb la Britney.
No és de cançons.
I la P?
No, no,
i la P, la P, jo la P.
La P, la P, espera que baixa't un xic. P, doncs, Pescadors de l'Escala, el nom adoptat definitivament pel grup després que hi hagués una primera sessió. Fins llavors es feia servir conjuntament el nom d'Oreig de Mar. No va ser fins l'any 1985 quan es va enregistrar aquest nom.
Carai, o sigui, tens tot un abecedari.
Ei, tot un abecedari. Publicat, que va sortir en el dia del... com es va fer el 50 aniversari del Pescadors de l'Escala, la revista Camí de Ronda, doncs hi ha aquest abecedari que vaig fer jo.
Doncs escoltem un tema, si us sembla, per quin comencem, va.
Mira, començarem per un tema d'un excol·laborador, que malauradament ja no és entre nosaltres, Josep Joli, que va formar part dels Pescadors de l'Escala. D'ell me va ensenyar moltes coses, vaig aprendre molt sobre els Pescadors de l'Escala. I ell va fer una cançó, que l'escoltem un fragment i després us explicaré una petita cosa d'aquesta cançó. Es diu Enyorament.
El sol i el mar, el sol i el mar,
aquell bon temps,
el sol i el mar,
somni desig del pensament,
el sol i el mar,
vinc a tornar,
el sol i el mar,
el sol i el mar, aquest enyorament. Joan, què ens explica aquesta cançó?
Josep Joli va tingué un accident quan tornava d'una cantada amb els Pescadors de l'Escala, que va quedar durant un temps molt impedit, de cintura per avall, i va estar a l'Institut Goodman. I estant allà a l'Institut Goodman, des de la finestra veient el sol, va escriure la lletra d'aquesta cançó, va composar aquesta habanera, que és aquest enyorament que té en el sol i en el mar. Ho enyorava des de la finestra d'allà de l'Institut Goodman de Barcelona, que va estar-hi quasi, no sé, va ser cap a 2 anys dels que va patir.
Clar,
i al final se'n va poder sortir, va tornar una altra vegada amb els Pescadors de l'Escala a actuar una altra temporada més, després ja va deixar el món de les habaneres, havia passat per altres grups i va tornar també doncs, en el món de la sardana, inclús anava compaginant, no? És la cançó que avui tenia ganes com un homenatge en Joli.
Doncs des d'aquí li fem aquest homenatge i agrair-li també tota la feinada que ha fet sempre doncs, a per ràdio l'Escala, que realment doncs, ens havia costat les sardanes durant molts i molts anys.
Exacte. Anem amb una altra cançó, que és d'aquelles que hi tenim aquestes respostes musicals, aquesta veu impressionant que tenia Ferran Català, Ferran Català, Llucià Carbó.
Exacte.
Llucià Carbó, veurem aquí aquesta veu de tenor que va estar admirada i encara és admirada per molts dels que formen part d'aquest gènere musical, amb aquesta cançó que llàstima no la podem escoltar per falta de temps, que es diu Entre les barques, és un poema de Josep Maria de Sagarra, que Salvador Dabau hi va posar la música. Salvador Dabau té algun comú amb en Jordi Piqué, que ell poder no sap el que és, ara després l'explicaré, i que doncs, veiem aquestes respostes entre el tenor i el baix era en Ferran, en Simeó Català, sempre amb el nom Simeó Català. Escoltem uns fragments, Entre les barques.
Mm-hmm.
entre les barques quan passa l'amor. No du la fúria de crits i besades, l'amor que passa a la vora del mar. És blau verdós i flexible com l'aigua. Entre les barques quan passa l'amor. No s'ha vestit de passades molt llargues, l'amor que passa a la vora del mar. L'amor que passa a la vora del mar. Un refilet de pinzai cogollat.
Que bé que sona, Joan, eh? Tens tota la raó.
Doncs, com deia, la música és de Salvador Dabau i amb en Jordi tenen alguna una cosa en comú amb Salvador Dabau. Salvador Dabau ja fa temps que ens va deixar. Va ser
Salvador Dabau amb mi? Explicar-ho no em ve la memòria.
Doncs que tots dos vau ser professors a la mateixa escola.
Ah, oita.
Va ser mestres a la mateixa escola. El Guillem de Montgrí, de Torroella. Sí, Salvador Dabau va estar molt de temps...
Però a la mateixa època no?
No, a la mateixa època no.
Ah, ja perquè devia ser molt més gran que jo, vale.
Ara tenies en Jordi confós,
sí.
Joan.
Així sí, esclar. No, no, és que en aquest moment sí, però ara que ho dius és veritat, però no pas a la mateixa època, però vaja. Sí, i més tinc fotografies d'ell amb els seus alumnes.
Sí, que... sí, va ser doncs, una persona molt estimada a Torroella, ell era de Vilajuïga, i va ser escolar de l'Escolania de Montserrat.
Oh.
Aquí li va venir la seva afició musical. Va estar a l'Escolania de Montserrat, a l'època que hi podia estar, no sé si en 3-4 anys. Doncs
sí, no, perquè després hi ha el canvi de veu i tenim problemes, eh?
Sí, exacte. I atenció ara amb la que posarem, que quasi serà l'última, perquè no tindrem més temps. És una havanera que surt a la pel·lícula Borrasca, que també te toca a tu. Jordi, no sé si m'escoltes.
Jordi? Crec que l'hem perdut, Joan. Continua.
No, que, és, que deia que és una manera que en Lluís Llach en va fer l'adaptació al català perquè pogués sortir a la pel·lícula Borrasca. És una clàssica manera en castellà, que és Una tarde paseava, i Lluís Llach, per als Pescadors de l'Escala, perquè ell havia fet la música d'aquesta pel·lícula, la va titular Una tarde vora el mar, que és la que escoltarem a continuació.
Tarde passejava a la vora del mar.
Una tarde passejava a la vora del mar.
I aquella que estimava plorant se'n va portar.
I aquella que estimava
Una tarda a vora al mar, eh? Aquesta versió amb la que ja m'acomiado avui de la Iguera, Joan, perquè ja ens queden 50-40 segons aproximadament.
Sí.
40
ja,
segons, però... m'ha
sentit. Ai, tal, ara el tenim,
ara.
Sí.
Ara bé.
Jordi, entra just perquè et digui adéu. Què et sembla?
No, ja ho sé. Jo us sentia i me dèieu que no me sentiu a mi, jo ben raonava, però vaja.
Bé, aquestes coses no, de la tecnologia.
Només reclamo d'una cosa, una medalla per mi, perquè ha sigut idea meva de fer venir en Joan, eh?
Ho veig molt bé. Tenim més coses a explicar dels pescadors o no? Hem de quedar?
Tan sols això. No ho sé, en Joan, si li sembla, podem fer una tercera part, eh?
A mi com vulgueu, jo, per no avorrir l'audiència, vull dir com...
Jo crec que l'audiència, per parlar dels pescadors de l'Escala, ningú tindrà problemes aquí, eh?
No s'avorrirà pas. Ja que avui ha fallat... Mira, fem una cosa. Ja que avui ha fallat part de la meva veu, diguem-ho així, que tampoc tenia gaire res a dir i m'ha estimat més que fos en Joan el que s'expliqués, la setmana